Meteoambient amb José Luis Gallego.
José Luis, com estem?
Molt bé.
Perfecte. Escolta, avui ajuntarem Meteoambient, Meteoterra, Meteotaula. 24 minuts teòrics.
Em sembla magnífic. Ho hauríem de fer més sovint.
Que sí? Perquè, clar, moltes vegades el que tractem ho deixem a mitges tintes. Tenim programes i programes, però en algunes ocasions jo crec que es posa de manifest que tancar cercles, que posar de manifest sobre la taula que l'economia circular és perfectament possible en molts sectors, i en el sector agrícola, en el sector ambiental, prevenció d'incendis, etcètera, etcètera, despoblament rural, imagina't.
Recuperació de races autòctones, manteniment de la biodiversitat...
Sí, que la llista és
interminable. Molt interessant.
El nostre convidat és el Pere Artigas, copropietari, soci treballador de La Segalla. Com estàs, Pere?
Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
El José Luis Gallego, el Pere i un servidor estem a Catalunya Ràdio Barcelona i a Catalunya Ràdio Girona, Jordi Puig, el nostre home Meteoterra. Jordi, com estàs?
Molt bé, com anem?
Perfecte.
Molt bé.
Hola, Jordi.
Hola.
Escolteu, 72.000 cabres a Catalunya. Cabres, diguem, d'animals, vull dir, de bestiar cabrum, I ja està, sense més connotacions. Podríem dir que és una cabana animal escassa.
Sí.
Però, Pere, tu hi ha un moment a la teva vida que et decideixes tirar per una aventura.
Sí, sí, sí.
Explica'ns, va.
Hi ha un moment que decideixo complicar-me la vida. Complicar la vida? Sí. Jo soc enginyer agrònom de formació, fill de ciutat, i fa molts anys...
Podem saber de quina ciutat?
Nascut a Barcelona, criat a Ripollet.
D'acord.
Vallès.
Sí, sí. Una àrea verda on les vaques pasturen...
Exactament, el pulmó de Catalunya, no?
Sí,
Vallès,
sí.
Llàstima, perquè havia de ser ben maco el Vallès fa...
Era.
Amb aquell congost com una Amazones, no? Saps?
I doncs, què passa?
Una vegada, fent un cap de setmana de voltes per la muntanya, vaig anar a parar a fer el turista a una granja de cabres de lleteres que feien formatge d'una gent que havien començat neorurals de fa molts anys, una granja que es diu el Serrat Gros, que encara fa formatge avui en dia, que té molta anomenada.
Sí.
I vam preguntar allà mateix, algú voldria treballar aquest estiu perquè ens ha fallat? I jo vaig provar-ho, i em va quedar marcat. Vaig acabar 4 anys treballant allà, assalariat per una altra gent. Vaig sortir d'allà, vaig estar treballant a l'enginyeria amb sectors diferents dintre del meu ram, diguéssim, però se'm va quedar el cuquet. I al cap d'uns quants anys vaig amb una amiga, vam animar-nos a engegar un projecte, i aquí estem. Tot el nostre projecte, de fet, neix, que parlàvem d'aquests temes d'incendis, medi ambient, neix de les nostres ganes de posar un ramat i de l'interès d'una família en canviar la gestió d'una finca que s'havia cremat de forma recurrent i que ha arribat un moment van dir aquí el que no podem fer és replantar ni seguir amb aquest sistema que ens està portant al foc cada vegada. Llavors, ells ens van proposar, o ens vam coincidir...
Vam fer un joint venture,
exactament,
que dirien allò...
Un win-win, que diuen ara.
El win-win és més modern.
Va.
Sí, això era quan jo estudiava geografia i aquestes coses.
I ells ens van proposar, ells ens oferien un espai a la seva finca, que és una finca mediterrània de muntanya, de producció ecològica, que fan olivera, que fan ametller, que fan vinya... Una miqueta de tot.
Molt extensa?
No gaire, la part cultivada són 5 hectàrees de terreny o així, però tenien tota una muntanya darrere, que és això, és l'incendi forestal de l'Albiol, que és un incendi recurrent, que es comporta com un gran incendi forestal amb una petita superfície, que és... Hi ha PDFs, hi ha estudis a internet sobre aquest incendi, i això ens van dir, us deixem un lloc aquí, a canvi de que vosaltres ens intenteu fer el manteniment d'aquesta finca amb el ramat de bèsties. I així va néixer el nostre projecte.
Jordi, què et sembla?
Molt interessant, molt interessant. Dir-vos que el meu avi caçava anguiles al Congost, simplement perquè tingueu una idea de com era el Vallès.
Bueno, i ara hi ha llúdriga.
I ara hi ha llúdriga, exacte. No, jo simplement volia fer una pregunta perquè amb aquest món postmodern que tenim, aquesta societat que va tan ràpid, com ho feu per conciliar aquesta vida de pastor amb aquest tragí, amb aquesta velocitat que circula el nostre fer de cada dia?
Malament ho fem. Fem el que podem. Costa, ara mateix ens agafes en un moment del projecte que ens... hi ha una inèrcia que ens porta per davant, hi ha papers, hi ha la part de la difusió, del màrqueting, de la distribució, de la, fins i tot l'elaboració del formatge, que és una part del projecte, ens ocupa moltes més hores del que el que ens ocuparia la cura del ramat. I realment a mi el que m'agradaria personalment és passar-me el dia a dalt a la muntanya amb les bèsties, i ara em falten hores per fer això. Costa conciliar.
Costa coincidir, però clar, de les teves paraules ara mateix dedueixo una mica d'ofec. Però tira endavant, això.
Tira endavant, sí.
Però costa. Sí,
la gent que proposa aquest tipus d'activitats, el que tu acabes de definir, segurament que entens que hi ha moltíssima gent que ho té al cap, és a dir, que té aquesta proposta, si no de futur, si de que un dia ho haig de fer, no? Ho haig de provar, com a mínim. Aquesta proposta també es defineix com una alternativa perquè el món rural, per fidelitzar població al món rural, intentar evitar aquesta trampa mortal a la que ens hem posat, de que gairebé el 80% de la població del país viu en un 10% del territori. Això és insostenible. Llavors, si tu dius que ara teniu un moment de reflexió, Què li diries a una persona que ara s'estigués plantejant donar aquest pas? Des de la teva experiència.
Que comenci amb ganes, sobretot, que comenci amb moltes ganes, que tingui paciència i que poder-se fer es pot fer i que és bonic. Jo no ho canviaria, el que tinc.
Fixa't que el primer que has dit són ganes i paciència.
Sí.
Per davant del gaudi i de la retrobada amb la natura, que crec que és el que tu et va impulsar.
Sí. Efectivament.
És a dir, que finalment ha estat l'administració, la feina administrativa, la que t'ha posat davant de la realitat.
Sí.
Fem uns segons i anem a aquesta feina administrativa. I després anirem al gaudi de les cabres per la muntanya.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Doncs, déu-n'hi-do, això que deia el José Luis Gallego, tirar integralment tot això endavant amb no sé si dir-li rèmora o dir-li un plom sobre una realitat, no?
Sí.
Però tu creus que l'administració, és a dir, aquí hauria d'afavorir, us hauria d'ajudar alleujant aquest tipus de paperassa, d'aquest tipus de... O creus que això és impossible de...
Home, si entrem en aquest debat és molt gran.
Clar, és que és interessant, perquè hi ha moltíssima gent que tira endavant petites explotacions i finalment és aquest tipus de paperant el que els hi supera.
Sí, hi ha moltíssima gent ofegada ara mateix per la càrrega administrativa de gestionar aquest tipus de projectes.
Petits viticultors, petits propietaris de turisme rural, petits productors de formatges, de mel, d'herbes aromàtiques...
Sí. Ramaderies...
He llegit que a Suïssa, per exemple, el pastor és pràcticament un bé protegit del país i la persona està absolutament a sou de l'Estat.
Hi ha una escola estatal de pastor.
Aquí també tenim una escola de pastors que lluita també per defensar i ho fa molt bé. Jo crec que...
Jordi?
Sí. No, acaba, perdona. Sí.
Doncs que... ara hi m'he despistat. Sí,
l'escola de pastors.
Hi ha una escola de pastors aquí a Catalunya que també lluita, que forma, que treballa pel futur d'aquest sector. Ara, no sé si ve el cas, sí que ve una miqueta. Ara just aquest cap de setmana vam estar a Càdiz, que és una terra molt ramadera també, que és d'on ve la nostra raça de cabres. Exactament.
Sí.
I parlàvem allà també. Ara, després de molts anys, allà s'està revaloritzant la gent que és ramadera, la gent que és pastor, pastors, pastores, es tornen a estimar l'ofici i tornen a estar orgullosos de lo que fan, que s'ha passat en aquest país per una imatge marginal. La cabra encara més, a la cabra se l'ha considerat un animal de pobre, per tant el pastor de cabres més.
Fixa't
encara
que el que tu estàs parlant és a la zona del Parc Natural de los Alcornocales, Alcalá de los Guazules, tota aquesta banda de per aquí.
Sierra de Grazalema.
Exacte. Sí. Doncs aquesta... Aquí,
lloc més plujós aquí la península.
Aquí, efectivament. És una dada que sempre explico. Que arribes allà, a la punta de la península, que t'esperes trobar-te allà un secall i de cop i volta trobes aquella meravella. Aquí la conservació de la natura ha jugat a favor d'aquest tipus d'activitats. A tu també t'ha ajudat? o t'ha posat més pals a les rodes? És a dir, tu creus que és possible la conservació dels espais naturals i dur a terme aquest tipus de tasques, o de vegades us trobeu en conflictes?
Jo crec que sí que és possible, i que cada cop també hi ha més consciència de la implicació aquesta que hi ha d'haver entre l'agricultura, la ramaderia i el medi ambient.
Estàs parlant de consciència a l'administració?
A tot arreu, tant a l'administració, al públic, tothom. Ja, no? La paraula que està clau que fem servir molt nosaltres, les externalitats, el treball que estem fent nosaltres en una zona amb risc d'incendis, el treball que fem al fer producció ecològica... Tot això fins ara s'han anomenat externalitats i no entren en els càlculs econòmics.
Sí. Aleshores,
la nostra rentabilitat...
Això és una cosa que es ve demanant als jardiners del paisatge, que es pagui.
Exacte, que no estem parlant de subsidis, eh?
No.
Sinó que si es comença a entendre que aquestes coses han d'anar lligades, clar, que això té un valor,
clar,
a nivell econòmic encara no es nota, i també jo crec molt important, igual que l'administració, per això tu em deies, l'administració, dic, també el públic. La gent ha d'entendre que el que no és normal és que un pollastre valgui 2 euros... o que, les pomes es paguin a 10 cèntims.
Jo volia afegir una mica en aquesta línia, és a dir, tenim un problema greu, que és que el petroli ens està subvencionant la resta d'explotacions que treballen en un sistema normal, és a dir, la subvencionem a través del pinso, dels fertilitzants, etc. Les explotacions com la vostra, que no estan en aquesta lògica i que generen totes aquestes externalitats positives, jo crec que hauríem de trobar la via entre tots, i suposo que és difícil de revertir aquests capitals cap a aquestes explotacions, perquè penso que en el fons ens estem autosubvencionant, i m'hi afegeixo jo, fins que el preu del petroli no sigui el que ha de ser. Per tant, en aquests moments de transició que ens trobem, t'ho pregunto, quines creus que serien les fórmules innovadores per deixar d'autosubvencionar-nos, és a dir, amb esclavitud d'hores, amb problemes de paperassa, etc, per arribar, doncs, en aquest moment que serem competitius i segurament estarem a un nivell de poder adquisitiu, o de, si més no, d'equilibri en els mercats.
Doncs, com sempre, una banda, jo crec que la formació la transferència, explicar aquestes coses, que la gent ho conegui. Després, a nivell d'administració, potser sí que el suport, o no intentar, com a mínim, no penalitzar o intentar afavorir aquest tipus de producció estaria bé. I remarco la del públic, que la gent entengui que els aliments tenen un cost si estan fent uns serveis a darrere. Que si no es paga, es diu, és que el menjar és molt car, si és com no, l'ecològic és molt car. El problema és que paguem l'altre menjar i després paguem per descontaminar i paguem els problemes socials del camp abandonat i subsidiem el camp, perquè si no, no s'aguanta.
Des de quan esteu aquí, a l'Albiol?
5 anys.
5 anys. En aquests 5 anys s'han repetit els incendis?
L'altre dia va haver un conato, es va encendir una moto de trial que circulava però no havia de circular, però es va quedar en res, es va quedar en una hectàrea. De moment, en aquests 5 anys no s'ha repetit l'incendi.
Per tant, el resultat és molt positiu. Mai es pot cantar victòria en el bosc mediterrani, això ho tenim claríssim, però el que està clar és que intenteu tirar endavant aquest model i ja teniu al mercat, doncs, aquests formatges ecològics amb un valor afegit més que notable. És a dir, fixació de població en una zona d'una densitat de població baixíssima, amb un terreny altament perillós pel que fa a incendis forestals. Bé, al final dius, escolta'm, repliquem aquesta, aquesta aventura vostra que des de fa 5 anys...
I sobretot recolzem, no? És a dir, els oients del nostre programa que volen comprar aquests formatges, què han de fer? Han de patir molt per trobar-los?
Mira, a part de la nostra lògica, també vam començar amb la idea de que si nosaltres podíem servir el nostre producte a prop de casa nostra, pel Camp de Tarragona, ens quedaríem allà. També per una lògica de proximitat i desplaçaments i carboni. Hi ha altres projectes molt macos com el nostre, treballen en altres punts del territori. Cadascú hauria de comprar el que té més a prop, per una banda. Tot i així, us he de dir...
Escolta'm, això és d'una...
Sinceritat.
D'una sinceritat, sí, Jordi, que estàs a Girona, brutal.
Jo voldria afegir alguna cosa. Defineix-nos el vostre formatge. O sigui, defineix com és, com el diferenciaríeu respecte als altres, perquè jo ja tinc ganes de tastar-lo, aquest formatge.
Bé, de cabra paiolla, havies dit al principi.
Exactament.
Això ja li dona una nota...
La diferència és el,
la Fem marca, una cosa, com que ens queda un minut per la petita pausa, tu ara ens fas una mica el títol, el titular en un minut dels formatges o el formatge. I després desenvolupem una miqueta com és aquest formatge. Vinga, titular.
Titular, el nostre, estem fent ara mateix entre tres tipus de formatge, més o menys, un iogurt. El formatge que ens ha funcionat més, que portem més temps fent, és un formatge d'elaboració làctica, que és un estil de formatge francès. I estem aprenent també a fer formatges en peces molt grosses, peces de 10 quilos, de pasta cuita, que es diuen, que també és un model de... són els formatges de muntanya tradicionals dels Alps i bueno, Itàlia,
tipo
Suïssa.
Tipo gruyère.
Exactament, gruyères, comtés, aquestes coses. Caram. I també estem treballant a l'iogurt. Tenim la sort de tenir una llet que és molt bona de partida. El iogurt, que és un producte molt simple, surt bo.
Perquè...
creiem que surt bo, ho ha de dir el públic, no jo, però...
molt bé.
Perquè la llet que portem és bona.
Molt bé. Teniu alguna marca?
La Segalla.
La Segalla. Escolta, ara desenvolupem una miqueta producció, tot això i tot plegat.
Meteotaula.
Pere, ara m'has fumut, perquè clar, si tu em dius oh, estem a l'Albiol i clar, preferim no portar aquest formatge gaire lluny, més enllà del Camp de Tarragona. Jo visc a Terrassa i jo vull provar aquest formatge.
Jo baixar el Vendrell, com que no saps, hi ha una pila de quilòmetres.
Doncs, jo us he explicat el que volíem intentar fer. La realitat és que ara mateix el Camp de Tarragona no està consumint tot el gènere que elaborem nosaltres i estem buscant fórmules per sortir.
Molt bé.
Tenim una botiga aquí a Barcelona que es diu Llet Crua, que és una botiga excel·lent al barri de Sants, ja ho sabeu.
Molt coneguda.
I estem intentant treballar també, per lògica, amb el que és el consum conscient, amb botigues cooperatives, amb cooperatives de consum organitzades, de particulars. Amb aquest sistema sí que estem arribant al Vallès, a Ripollet, a Sabadell, estem arribant aquí a Barcelona a algun barri també.
Molt bé. Entenc que és una petita empresa.
És una petitíssima empresa.
Molt bé.
Sí, sí.
Quants formatges feu l'any?
Bona pregunta, no sé ni jo això.
Molt bé.
Magnífic.
Necessiteu un pla de desenvolupament urgent.
No, tinc un Excel amb tot allò. Però
molt bé.
No. Transformem, l'any passat vam transformar... L'any passat era el primer any que la formatgeria estava operativa, vam transformar la meitat de la producció, més o menys, vam transformar potser 15.000 litres de llet. Aquest any hem de transformar entre 30 i 40.000, perquè volem transformar tota casa ja. Això dividit de la manera més tonta, dividit entre un litre i mig de llet
per formatge,
per cada peça de formatge petita que fem, que ens sortiran doncs 20.000 formatges a l'any.
20.000, exacte.
Sí, 20.000 formatges a l'any. No són tants, perquè les peces grans ja tu elabores una peça de 10 quilos de formatge i fiques tota la llet d'un dia. Fiques 100 litres de llet.
Això significa que demà ve a casa teu a bon preu i pica a la porta: hola, m'encanta el teu formatge, què?
No hi podem treballar. I preferim treballar...
Per principis o per alguna altra raó?
No, per començar, per quantitats. Aquesta gent demana unes regularitats. Nosaltres som estacionals, la llet puja, baixa, i en un moment de l'any que a finals d'estiu no queda menjar fora, les cabres porten molts mesos fent llet, assequem el ramat, paren elles, parem nosaltres. Això és incompatible, i a part preferim no entrar en cadenes llargues. Per tant, si ve bon preu, els direm educadament que no, suposo.
Magnífic.
Sí.
És una proposta de... Entenc que és una proposta de vida, més que una proposta de... Mantens encara aquesta idea que et va portar de Ripollet cap a l'Albiol.
Sí, i creiem que s'ha de treballar així. No? De vegades la gent, allò, tenim unes idees, però quan anem a treballar diem, bueno, és que he de treballar. Nosaltres intentem portar el projecte tal com portaríem o com portem la nostra vida del dia a dia. I, per tant, hem de mantenir el respecte a les coses que respectem.
I em pregunto, vosaltres ara ja fa 5 anys que esteu amb aquest no projecte, projecte sí, però manera ja de viure. La vostra relació amb administracions, entitats, amb la gent que pot entendre que és bo pel territori, en el món mediterrani, aquest tipus de prevenció contra els incendis forestals, etc., majoritàriament s'entén, no s'entén, trobeu de tot, bones intencions, però després adeu-siau i passi-ho bé, què?
No, hi ha un teixit sí? De projectes macos i de gent maca. Jo a vegades tinc la sensació que tens una barreja d'optimista i pessimisme. Hi ha un teixit que creix, cada cop hi ha més consciència, però és com que el monstre que hi ha a l'altra banda, el gran gros mercat globalitzat, tot això també cada cop és més gros, que t'animes i dius mira, estem creixent, dius, però és que l'altre creix més, no sé com acabarà la cosa. Nosaltres sí, coneixem projectes com nosaltres, hi ha molta xarxa entre projectes. Hi ha els consumidors, el que us deia, el consum conscient, hi ha molta gent que pregunta, que s'interessa, que no qüestiona preus, que té ganes de venir, de veure't, de visitar, de saber el que estàs fent. Sí, en aquest sentit sí que existeix.
I jo us volia fer una pregunteta molt curta. A l'escala local...
Aniríem acabant tot
sí,
plegat.
A l'escala local, al poble, com us han rebut? Perquè moltes vegades som xarxes de nodes aïllats, però hem d'intentar difondre'ns a l'escala local. Us han entès? Us comprenen? O sou aquells estranys que han vingut de fora?
Creiem que ens entenen i estem contentíssims. Tens raó amb això. Tenim una verdoleria a 10 metres de la botiga, que és pràcticament el punt on venem més formatge del nostre.
Molt bé.
I el poble ens consumeix molt i estem encantats de que el poble...
Carai.
Ens agra... Sí.
Això fa posar... Mira, a mi se m'ha posat la pell de gallina.
A mi també.
Molt bé.
Sí que tens molta raó, Jordi, que passa, no? Que és, molta gent engega projectes d'aquests, o amb el món del vi, a vegades petits viticultors, que no és que estic exportant a Japó, sí, i aquí no em consumeixen.
Això en el món del vi és tan habitual, tan habitual.
Sí. I encara jo he trobat algú, recordo una vegada llegia un home de la Manxa que deia que m'hauria d'arrencar les vinyes i plantar cols o alguna que em gasti la gent del poble, diu, perquè si no em sento fora de lloc.
Sí. És així.
Perfecte. Jo diria, Jordi, José Luis, que com a resum estem davant d'un model que, pel bé del futur del nostre territori, pel sol, allò que tant defensa Jordi, orgànic, per la prevenció dels incendis, per la fixació de la població en l'entorn rural, per un model diferent que potser a curt termini no serà majoritari i possiblement a mig i llarg termini tampoc, però que podria créixer molt més per equilibrar el nostre territori, jo diria que això seria el model ideal.
Sí, sempre i quan no es tracta de rebre ajudes, com bé ha dit el Pere, no estan demanant ajudes, però sí suport, que tingués el suport que necessiten per tirar endavant aquest tipus de projectes que són, entenc, que en un principi posat sobre el paper molt macos, però després requereixen un esforç personal.
S'han de lluitar.
Sí, que no és de dia a dia. De dia a dia.
Jordi, reblem el clau.
Res, molts ànims, no defalliu i penseu que els primers 5 anys són molt durs. Després en venen 5 que són d'una duresa més atenuada, però...
Quan comences te diuen que són 2 els durs. Quan portes 2 diuen 3, no, i de fet si no...
No defalliu.
Molt bé, ànims. Gràcies, Jordi.
Vinga.
Escolteu, anem acabant, recordeu la Segalla... Aquests formatges, aquests gegantots, tipus formatges alpins, gruyère,
exactament,
etc, i després aquests formatges més petitots,
iogurts,
collades làctiques i iogurts.
Això mateix, i iogurts, la Segalla, perfecte. I abans d'acabar, ara que estem amb el Jordi Puig i ara que estem amb el José Luis Gallego i estem entre amics, sapigueu que el José Luis Gallego ha publicat Plastic Detox, 5x10 idees per a reducir el plàstico en tu dia a dia, de l'editorial Cúpula, desintoxicació del plàstic. Escolta, com és que és de plàstic, aquest llibre?
No és de plàstic.
No, no és de plàstic.
M'hi vaig posar, però clar, està publicat per una editorial gran. Jo, la meva autonomia de vol és la que és. És una petita proposta per la reflexió, la gent que ja fa temps que ho fa segurament que dirà que jo ja ho sabia, però és que no va dirigida a la gent que ho sap, que ho fa. Va dirigida a tota aquesta gent que pensa que tot això que parlem aquí a Metamauri és una collonada.
No és cap collonada, evidentment, i ho certifiquem.
Molt bona reflexió.
I tant.
Molt bona reflexió.
I tant. És que saps què passa? Que els que treballem aquest, ja sigui des del camp, ja sigui des de la ciutat, tenim una tendència a l'endogàmia.
Sí.
A pensar que això que fem és el que es fa i el que triomfa. I no us podeu imaginar lo rara avis que arribem a ser.
Sí.
Perfecte, ho hem de deixar aquí. Jordi Puig, des de Catalunya Ràdio Girona, un plaer.
Moltes gràcies.
José Luis Gallego.
Gràcies.
I recordeu, la Segalla, el Pere Artigas, de l'Albiol.
Força.
Força.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Anem al concurs. Com se'n diu el formatge que està relacionat amb prevenció d'incendis? Premi, un lot de diversos pots de mel, a més de dos barres de torró, tot plegat gentilesa de Mels Alemany. A la setmana passada de l'entrevista, Green, com es diu el primer ferri de gas natural liquat del Mediterrani? La resposta, Hipatia d'Alexandria, o més ben dit, Hipatia d'Alejandria. Balearia l'ha batejat així. El premi, un xec regal per valor de 100 euros per gaudir d'un cap de setmana per dues persones a la Casa Rural Casa Massa, gentilesa de la Federació de Turisme Rural de Lleida. El guanyador, Eduard Cullell, de Santa Maria de Palautordera. I a més de la setmana passada, d'allà i consum responsable, com es diu la marca de llet francesa que garanteix una retribució justa als ramaders. La resposta, qui és l'amo? Aquest és el nom d'aquesta llet. Lot amb diversos pots de mel, dos barres de torró, de Mels Alemany, aquestes mels i torrons, dos de Balaguer, el Montsec, guanyador José María García, de Prats de Lluçanès.